Donald Trump torna a revolucionar el comerç mundial en el temps de descompte. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Hores abans de la data límit, Donald Trump ha tornat a canviar les regles del joc per prop d'un centenar de països de tot el món, ajornant fins al dia 7 l'entrada en vigor dels nous aranzels. Aquestes taxes per als productes que es vulguin col·locar als Estats Units varien des del 10 fins al 41% en funció del país. En el nostre cas, a la Unió Europea són del 15%. És un escenari nou que obliga les empreses a resituar-se en el mercat, que ha deixat de ser global, de manera ràpida i, si es pot, esquivant altres barreres, Marta Prat.
Que finalment els aranzels entrin en vigor la setmana que ve i no avui, com estava previst, ha provocat pèrdues a les borses de tot el món, però sobretot ha deixat descol·locadíssimes les empreses exportadores. La Casa Blanca diu que ho ha fet per donar més temps a les duanes per organitzar-se, però analistes com la doctora en Ciències Econòmiques de la UOC, Elisabet Ruiz d'Otres, hi veuen interessos geoestratègics de Trump.
Està intentant negociar altres elements que probablement no sortiran a la llum perquè són coses a nivell de relacions institucionals entre països.
Ho dèiem, aquesta incertesa està provocant una aturada de les exportacions als Estats Units i que les empreses no puguin planificar les inversions.
Li passa, per exemple, al sector del vi. Juanjo Galsarà, responsable d'exportació de cellers Pinyol, de la DO Terra Alta, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
Des d'un primer moment vam optar bastant per exportar fora i pues, clar, tota l'estona està entre primer el 50, pues, el 20, el 15, el 10, i tot això genera inestabilitat i el mercat del vi una mica als Estats Units està força parat.
I encara sobre un altre ajornament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sortit avui a defensar que la hisenda catalana no recapti tot l'impost de l'IRPF fins al 2028. Des de Xangai, on avui acaba el viatge oficial a la Xina, ha dit que és el més realista. Xangai, Francesc Canals.
Bon dia. Salvador Illa ha relativitzat l'ajornament i ha posat en valor que per primer cop existeix un pla per desplegar la hisenda catalana.
Seguint allò que ens havíem compromès, començarem aquest 2026 i desplegarem, assolirem la gestió completa i total, de forma progressiva, però l'any 2028.
Avui és 1 d'agost i això per molta gent vol dir vacances. Els establiments turístics de Catalunya tenen bones perspectives per aquest mes.
Al Catalunya migdia farem una ruta pel país per saber si encara hi ha disponibilitat en algun lloc, perquè aquest matí s'ha fet públic que Catalunya ha tornat a batre un altre rècord d'arribada de turistes estrangers aquesta primera meitat d'any. 9,3 milions de persones.
Doncs alerta als que aquests dies deixeu el cotxe a l'aeroport del Prat mentre esteu de vacances, perquè el 70% de la vintena d'empreses que hi treballen aparcant els cotxes dels viatgers són pirates i algunes fins i tot cometen delictes amb aquests cotxes.
La policia ja n'ha desmantellat la meitat en una operació aquesta setmana que ha acabat amb una trentena de detinguts.
Gairebé 1.400 palestins han mort en les anomenades cues de la fam des de finals de maig, sobretot a mans de l'exèrcit d'Israel, segons ha informat avui les Nacions Unides.
Una realitat que s'ha de veure si haurà captat l'enviat de Trump a Gaza, Steve Witkoff, que avui ha visitat un dels centres de distribució de menjar que té la polèmica Fundació Humanitària de Gaza.
I en la cultura, avui s'estrena la que per molts és la millor pel·lícula de terror de l'any. Es diu Devuélvemela. I quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports amb en Francesc Ripoll. Amb quins titulars?
Doncs mira, anirem cap al Japó, cap a Corea del Sud, perquè el Roger Busà ens expliqui com ha anat el dia de l'expedició blaugrana i ens avanci alguna cosa de l'entrevista a Rafinha que podrem sentir aquesta tarda a tot costa.
I avui ho dèiem, molta gent comença vacances. Com tenim les carreteres a aquesta hora, Maite Curto?
Bon dia, hi ha lentitud i retencions en alguns trams de l'AP7, concretament entre Barberà i Cerdanyola del Vallès en direcció Girona, entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola per anar cap a Martorell, entre Castellví de Rosanes i Martorell en sentit Tarragona i a Castellbisbal en direcció sud. A la ronda de dalt, retencions a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona, entre Sant Gervasi i el Velòdrom en direcció Trinitat i a la zona de la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. Lentitud a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta en direcció Llobregat i a Sant Adrià del Besòs en sentit contrari. Pel que fa als transports públics, els trens de les línies R4 i RL4 s'aturen a l'acostar-se entre les estacions de Vacarisses i Calaf per una incidència al subministrament elèctric a la catenària. Tècnics de DIF estan treballant per resoldre aquesta incidència.
I el temps?
A la tenda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Daniel Ramírez, bon dia, com ho tenim això?
Bon dia. Bé, tenim força núvols a punts de Girona, Barcelona, sector del Pirineu Oriental, també l'interior de les comarques de Castelló, aquí ja amb alguna pluja, alguna tempesta. I, de fet, estem una mica en alerta aquesta tarda, vespre, fins allà a les 10-11 de la nit. Pot ploure fort a les comarques de Girona, i especialment Pirineu Oriental, cap a la Garrotxa, Pla de l'Estany, punts del Gironès, del nord de la Selva, d'Osona i del Berguedà, que les tempestes poden deixar més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ho explica amb un avís el Servei Meteorològic de Catalunya. La resta pot fer sol, arribaran núvols per l'Ebre de cara al vespre. I demà, un dia que pot començar aquest dissabte amb algun ruixat a Barcelona, la resta pot fer sol, sobretot a Lleida i Tarragona, i demà a tarda ruixats a l'interior de Girona, Serra Transversal, fins les Guilleries. Diumenge farà bo, però a la tarda encara hi haurà algun ruixat al voltant d'Osona.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Doncs vinga, som-hi. La decisió de Donald Trump d'ajornar una setmana l'entrada en vigor dels nous aranzels anunciats inicialment per avui està provocant un nou sotrac en els mercats internacionals i augmenta la incertesa a les empreses exportadores. El nou mapa aranzelari de Trump, que entrarà en vigor ara el 7 d'agost, grava les importacions als Estats Units dels productes de gairebé un centenar de països amb tarifes que van del 10 a més del 40%. Vicent Mifsud, com ha justificat la Casa Blanca aquest nou ajornament dels aranzels?
Manté que es tracta de motius tècnics per donar més temps a serveis de duanes a organitzar i adaptar les noves tarifes. L'anunci de l'ajornament s'ha fet després que Trump ha firmat el decret en què aprova l'increment dels aranzels. El president nord-americà presumia dels beneficis que aquesta decisió generarà per als Estats Units.
Parlem literalment de bilions de dòlars pel país. Això és fer el nostre país molt ric i que se'l torni a respectar.
En declaracions a Catalunya Informació, Elisabet Ruiz d'Otres, doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i professora de la UOC, ha explicat que darrere de l'ajornament dels aranzels no hi hauria només qüestions tècniques, sinó interessos geoestratègics de Donald Trump.
Està intentant negociar altres elements que probablement no sortiran a la llum perquè són coses a nivell de relacions institucionals entre països, i dubto molt que el 100% d'aquest aplaçament sigui precisament per temes tècnics, perquè això és una cosa que ja des de l'abril que se sabia que passaria, i tenint en compte el perfil de Trump, és aquelles persones que hi posa tots els recursos que sigui necessari perquè allò es dugui a terme.
Anem al detall, com queden les noves tarifes?
L'aranzel mínim s'ha fixat en el 10%, i en el cas de la Unió Europea són del 15%, com el de la mitjana de països. El comissari europeu de comerç, Maros Sefcovic, ha tornat a defensar l'acord aranzelari en Washington. Diu que dona estabilitat i que els exportadors europeus tindran una posició més competitiva que altres països. Entre els països que s'han endut la pitjor part hi ha Suïssa amb un 39%, Sèrbia en el 35% o Sud-àfrica amb el 30%. El Brasil, en qui Trump manté una disputa per la imputació de l'expresident Bolsonaro, li imposa sobre taxes que arriben al 50% en alguns productes. I al Canadà els hi apuja del 25% al 35% per als productes que no estan protegits per l'acord de lliure comerç. Aumet argumenta que no coopera per aturar el flux de fentanil i altres drogues per la frontera amb els Estats Units.
Doncs aquesta situació d'incertesa està provocant això, una aturada de les exportacions als Estats Units, i també que les empreses, doncs, que no puguin planificar les seves inversions, Pilar García.
Sí, per això des del Departament d'Empresa el conseller Miquel Samper defensa que s'han de buscar mercats més estables. Són declaracions a TV3.
Ens hem d'anticipar la jugada, és el moment perquè el nostre empresariat diversifiqui, perquè és evident, un cop quedi clar, ja veurem quan, quins són els aranzels dels Estats Units, el que està clar és que el mercat americà durant com a mínim 3 anys més serà, doncs, estrany, serà fluctuant i no sabrem mai com realment acabarà.
I un exemple de la situació que viuen els diferents sectors és el del vi i el cava. Juanjo Galcerà, responsable d'exportació de cellers Pinyol de la DEO Terra Alta, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
Des d'un primer moment vam optar bastant per exportar fora i pues, clar, tota l'estona està entre primer el 50, pues, el 20, el 15, el 10, i tot això genera inestabilitat, i el mercat del vi una mica als Estats Units està força parat.
I donen per fet que si reactiven les vendes als Estats Units, tant les empreses exportadores com els importadors nord-americans hauran d'assumir una part dels aranzels.
Si un producte surt d'aquí a 15 euros, després ja amb el dòlar ja són quasi 17 o 18, ara afegir-li un 15% més, intentar absorbir pues una miqueteta, potser pues un 5% jo, un 5% ell, i que el mercat no noti tant el 15%.
I les borses, que s'han tornat a ressentir de tot, Vila?
Sí, les borses europees han reaccionat amb pèrdues generals. Frankfurt, París i Milà cauen ara al voltant del 2%. L'estat espanyol, el descens és més moderat. L'IBEX 35 recula un 1,20%.
Ara són les 2:10. El president de la Generalitat assegura la gestió completa de l'IRPF per part de Catalunya el 2028. Salvador Illa concreta una mica més l'ajornament que ahir ja va transcendir amb el pla director pel desplegament de la hisenda catalana i el relativitza defensant que és realista. Així n'ha parlat des de Xangai, on ha fet un balanç positiu del seu primer any de legislatura. Anem fins a la Xina, doncs, corresponsal Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. El president de la Generalitat ha defensat des de Xangai que el govern manté i compleix la acord tancat amb Esquerra Republicana pel finançament singular, malgrat que el pacte fixava que el 2026 es recaptaria l'IRPF de forma íntegra per part de Catalunya i el pla director fet públic ahir proposa el calendari, el cap de l'executiu català concreta que serà el 2028. El sentim.
El pla de treball segueix el curs establert i en matèria de recaptació d'impostos, seguint el curs establert, seguint allò que ens havíem compromès, començarem aquest 2026 i desplegarem, d'acord també amb un projecte d'enfortiment i de desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya, assumirem la gestió completa i total, de forma progressiva, però la gestió completa s'assumirà l'any 2028. Per tant, seguint el curs establert, no?
Salvador Illa ha relativitzat l'ajornament i ha posat en valor que per primera vegada existeix un pla per desplegar la hisenda catalana. Davant dels dubtes d'Esquerra Republicana, Salvador Illa responia a això.
El govern no ven fum, el govern per primera vegada posa damunt de la taula un pla realista, un full de ruta realista. Per fer una cosa molt rellevant per Catalunya, que és la que vam acordar amb Esquerra Republicana i que hem revelat amb l'acord de l'última comissió bilateral, que és la gestió completa dels impostos per part de l'Agència Tributària de Catalunya. Això requereix un enfortiment que no es fa ni en un mes ni en un dia.
El president de la Generalitat també s'ha mostrat confiat en que a l'inici del proper curs polític l'amnistia s'apliqui a tothom, donant a entendre també per a Carles Puigdemont.
Junts per Catalunya ja ha contestat al president, troba un despropòsit que s'ajorni fins al 2028 la recaptació de l'IRPF. El vicepresident del partit i diputat, Antoni Castellà, ha acusat Salvador Illa d'incomplir els seus compromisos i l'ha emplaçat a reflexionar sobre la viabilitat del govern que encapçala.
És tot un despropòsit. Després d'un any de legislatura, el balanç que tenim d'aquest govern és que ni model singular, ni recuperació de cap euro del dèficit fiscal i, finalment, ni tan sols la recaptació.
Una de les notícies del dia és que avui molta gent comença vacances. Catalunya ha rebut gairebé 9,3 milions de turistes estrangers. La primera meitat d'aquest any és un 1,75% més que en el mateix període de l'any anterior. És la primera vegada que s'arriba més a aquesta xifra des que l'Institut d'Estadística Espanyol va començar el registre, ara fa 10 anys. En aquest context, les perspectives d'aquest agost per hotels i càmpings són bones. A les comarques de platja es frega la plena ocupació i a les d'interior hi ha menys reserves que l'any passat, però confien en les trucades d'última hora per acabar d'omplir hostals i cases rurals. En algunes zones s'ha notat una alça del turisme britànic i menys reserves per part de nord-americans. Fem un recorregut pel país amb en Fèlix Martín, amb Manel Sastre, la Júlia Albacar i la Mireia Sala.
A les comarques de Girona, ocupació plena superior al 95% en aquesta primera quinzena de juliol. Concreten la gerent dels hotelers de la Costa Brava Centre, Judit Llobrol, i la presidenta de l'Associació d'Apartaments, Esther Torrent.
Estan entrant reserves a últim moment, que ja és la tendència aquests últims anys. Tot i així, la primera quinzena, molts establiments ja la tenen plena. Aquest mes de juliol ha sigut més fluixet també perquè hem tingut un temps bastant inestable.
És ja complicat trobar forats. La tercera i la quarta setmana d'agost sempre baixa una mica.
Els càmpings de Girona també estan plens aquests dies.
La Costa Daurada preveu ocupacions del 90% aquest agost i recuperar així xifres prepandèmia. També esperen bones dades al setembre i octubre. Xavier Guardia és el portaveu dels empresaris turístics.
El juliol ha sigut, com sempre, una mica irregular, però ha estat funcionant bé i esperem que l'agost puguem estar amb unes ocupacions del 90%, més o menys. I el que sí esperem és un bon setembre i un bon octubre, fruit una mica d'aquesta intenció per part nostra i de les institucions d'allargar la temporada.
El sector, però, nota una reducció de la despesa i dels dies de les estades. El turisme britànic creix molt i aconsegueix omplir el buit del turisme rus.
A les comarques de Lleida s'espera fregar el ple coincidint amb el pont d'agost quan s'arribarà al 95% d'ocupació. Segons el patronat de turisme de la demarcació de Lleida, passaran per la Plana i el Pirineu uns 530.000 turistes. Juli Alegre, president del patronat, destaca que s'ha detectat un repunt dels visitants internacionals.
L'estiu passat va ser d'un 18%, poder aquesta xifra la superarem. És un repte important per part del patronat de turisme, així com per part del sector, aquesta internacionalització, fet que denota i demostra que el turisme d'interior està de moda no solament al nostre país.
També destaca un augment de reserves al turisme rural, mentre que es mantenen en càmpings i sector hoteler.
A la ciutat de Barcelona, els hotels tenen una ocupació del 85% i els apartaments turístics mantenen el 80% de l'estiu passat. Maria Mura és la directora general d'Apertur.
Ha canviat una mica el perfil dels mercats d'emissors. Aquest any ha baixat a l'americà i el perfil és l'habitual. Famílies que estan una mitjana de 5 dies i que venen a conèixer la ciutat.
Pel que fa a la costa del Garraf i del Maresme, les reserves superen el 90% i puja el turisme britànic. A l'interior, l'ocupació no arriba al 80% i els clients fan estades més curtes.
Doncs bé, que t'inici de vacances es nota a l'aeroport i al tren també, a Marguell?
Sí, l'aeroport del Prat té aquests dies màxima activitat. Hi ha més de 4.200 vols previstos fins diumenge. Per avui hi ha programades més de 1.000 operacions, 7 més que l'any passat. En el cas del tren, Renfe ha reforçat amb 10.500 places els trajectes amb més demanda, que són els que enllacen Catalunya amb Madrid i Andalusia. Ha ampliat el servei a l'alta velocitat i també la llarga i mitjana distància.
Alerta amb aquesta notícia, sobretot ara en època de vacances, els que hagueu de fer desplaçaments. El 70% de la vintena d'empreses que treballen a l'aeroport del Prat, aparcant els cotxes dels viatgers, són pirates i algunes cometen delictes amb els vehicles aliens. Robatoris o fer més quilòmetres a costa del viatger, doncs en són alguns exemples. De moment, la meitat d'aquestes empreses ja estan desmantellades arran de l'operatiu policial d'aquesta setmana. Maria Núria Ravella.
El van fer conjuntament els Mossos amb la Policia Nacional, els inspectors de treball, a banda de la seguretat privada de l'aeroport. En total, més d'una trentena de persones, entre les quals va ser clau el paper dels Mossos de paisà. Com destaca Catalunya Ràdio, Joan Alfred Vives, sotsinspector dels Mossos i cap de la zona aeroportuària.
Aquests policies de paisà, que són els que verdaderament ens agafen aquesta intel·ligència, doncs com ningú saben que són el que són els que acaben veient com s'opera dintre d'aquesta activitat fraudulenta.
Han localitzat vehicles als termes de Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat en descampats en lloc d'estar sota cobert com s'oferia en el servei. Discriminar les empreses legals de les il·legals no és tan senzill per als usuaris. Ara bé, Viva remarca que els viatgers no refiïn d'ofertes de preu baix. Els últims 3 mesos, els Mossos també han fet fora de l'aeroport el 80% de les persones que s'oferien a plastificar la maleta i que feien una competència deslleial a les empreses que s'hi dediquen.
I atenció, els que marxeu de vacances o a fer qualsevol viatge i que hagueu d'anar amb cotxe. 87 persones han mort des de principis d'any a les carreteres de casa nostra. Això és un 6% més que el mateix període de l'any passat. Tot i que la sinistralitat es va reduir a l'abril, al maig i al juny, aquest juliol, juntament amb el març, ha estat el més tràgic, amb 18 víctimes mortals, 10 d'aquestes a la demarcació de Lleida, Mar Riera.
El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència, sobretot entre els conductors vulnerables, especialment entre els motoristes, i és que una de cada tres víctimes anava en moto. El director del Servei Català, Ramon Lamiel, ha explicat a Catalunya Ràdio que els propers mesos començaran a senyalitzar les carreteres de revolts per evitar accidents, com fan a Àustria.
En marquen un camí dintre de la curva. Entre la pintura que marca el límit de la carretera i aquestes elipsis, tu has de circular per allà. I per què els conductors fan cas d'aquesta marca? Perquè els motoristes tenen por de trepitjar pintures. Llavors han vist que la conducta del motorista és baixa velocitat per passar per aquí on m'estan dient que he de passar.
I pel que fa als accidents de moto a l'àrea metropolitana, es plantegen que els vehicles de dues rodes puguin circular pel carrer Busbao.
I encara un altre balanç per parar-hi atenció. El mes de juliol ha estat un dels més plujosos d'aquests últims 100 anys. Ha trencat, de fet, amb les temperatures excepcionalment càlides del juny, tot i que a molts punts del país els termòmetres han continuat per sobre de les mitjanes climàtiques. Montse Poblet.
A Catalunya el juliol és el mes més sec de l'any, amb registres de pluja que com a molt arriben als 30 litres. El d'aquest any ha estat estat excepcional i ha multiplicat per 2, per 3 o fins i tot per 4 la mitjana de pluja habitual d'un mes de juliol, arribant a uns nivells que no es veien des del 1932. Aleix Serra, cap de l'equip de control i qualitat de dades del Servei Meteorològic, ens detalla alguns dels llocs on s'han superat els 200 litres.
Per exemple, a l'estació meteorològica que tenim a la població d'Anglès han caigut 228,7 litres per metre quadrat. Fins i tot doncs, a Vilafranca del Penedès, com que en un sol dia, el dia 12, en van caure més de 150, doncs al cap del mes també s'han superat els 200 litres per metre quadrat i, evidentment, en aquest punt doncs, és encara molt més excepcional que no passi passa al Ripollès.
Pel que fa a les temperatures, en alguns punts del Prepirineu i la Catalunya central ha estat el juliol més fresc de l'última dècada, però a la costa ens hem mantingut 1 o 2 graus per sobre de la mitjana.
Un minut mal comptat de publicitat i de seguida veiem què està passant avui a Gaza i a Ucraïna.
Catalunya migdia.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Només els més ràpids tenen aquestes ofertes al Corte Inglés. Fins a un 40% de descompte en una selecció de mobles de saló, menjador i dormitori. I fins a un 40% en una selecció de mobles de terrassa i jardí. Són les ofertes límit. Del 31 de juliol al 3 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés.
Catalunya migdia.
Ara és un quart i mig de tres, obrim el focus. Prop de 1.400 palestins han mort en les anomenades cues de la fam des de finals de maig, segons ha informat les Nacions Unides. La majoria d'aquestes morts són provocades a diari per l'exèrcit israelià, especialment al voltant dels 3 centres de distribució de la Fundació Humanitària de Gaza. Un d'aquests, que està situat a Rafah, al sud, ha rebut avui la visita de l'enviat especial nord-americà. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
Steve Witkoff hi ha arribat en una comitiva amb militars israelians.
Sí, no n'han transcendit massa detalls. En alguns vídeos difosos per cadenes palestines s'ha constatat que al lloc hi havia molta menys gent de l'habitual. Tot i això, s'ha vist palestins agafant menjar de terra i posant-lo en sacs. Es desconeix què li han dit els habitants amb qui ha parlat, però molts gazians ho consideren una maniobra mediàtica i que només t'ha vist el que Israel ha volgut. L'objectiu era prendre consciència de la manca absoluta de tot l'essencial a la regió. Witkoff va pressionar a Netanyahu perquè freni la guerra i la fam a Gaza. Avui s'han fet 6 llançaments aeris de menjar. L'ajuda que arriba per via terrestre té altres dificultats, que explica Olga Cherevko, de l'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris de l'ONU.
Una de les limitacions a les quals ens hem enfrontat ha estat esperar unes 2 hores i mitja en un punt de control de les forces israelianes. Una altra és el temps, molt limitat per carregar el material, per la qual cosa no podem subjectar-lo correctament amb cinturons o lones, cosa que fa que caigui molt fàcilment de la part posterior dels camions.
Les carreteres i els camins tenen molts clots, els combois han de conduir a gran velocitat i a vegades els paquets cauen. A més, hi ha assalts de gent afamada i enmig d'aquestes situacions també hi ha tirotejos.
I avui una veu israeliana rellevant, David Grossman, ha dit prou.
En una entrevista al diari La República, el reconegut escriptor ha qualificat de genocidi el que passa a Gaza. Diu que durant molts anys s'han negat a fer servir aquesta paraula, però ara, després del que ha vist, llegit i parlat amb gent de dins, ja no ho pot evitar. Afirma que té el cor trencat i li sembla devastador ajuntar les paraules Israel i fam.
Els 6 infants ferits evacuats ahir a la tarda de Gaza pel govern espanyol a la base aèria de Saragossa ja se'ls atén als 3 hospitals catalans on han estat traslladats, volíem dir, Mònica.
Sí, 3 són atesos a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 a Sant Joan de Déu i l'altre a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Formen part d'un grup de 16 infants i un adult que han viatjat a l'estat espanyol acompanyats de familiars en una operació d'evacuació mèdica que ha coordinat el Ministeri de Sanitat. Mònica García és la ministra.
Los relatos de los niños son absolutamente insoportables. Sabemos cómo se llaman, qué les pasó, qué familia les queda y qué heridas no van a cerrar jamás. Uno de ellos está muy enfermo del corazón y su madre está amputada. Ha tenido que venir solo, sin nadie que le cuide, porque Israel no ha permitido que su padre le acompañe.
I avui és un dia de dol a Kiev per l'atac d'ahir sobre la capital d'Ucraïna, que ja s'ha convertit en un dels més mortífers d'aquesta guerra, amb 31 morts i 160 ferits. Donald Trump ha qualificat de repugnant el bombardeig i ha reiterat que hi haurà sancions a Moscou. Vladimir Putin, però, no s'arronsa i deixa clar que no pensa aturar la guerra malgrat l'ultimàtum de Trump. Diu que el problema del president nord-americà és haver creat unes expectatives massa altes en la resolució d'aquest conflicte. Anem a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Putin no ha tingut cap pressa a respondre a les amenaces de Trump. A més, ho ha fet en un ambient informal, acompanyat del seu principal escuder, el president bielorrus Alexander Lukashenko, des d'una illa al costat del seu Sant Petersburg natal. El líder del Kremlin ha enumerat tot de motius pels quals no pensa aturar la guerra, que Rússia encara no ha aconseguit els objectius pels quals va envair Ucraïna, que no reconeix com a legítim el govern de Zelensky, però també defensa que no es poden posar terminis per aconseguir una pau duradora d'aquest conflicte.
Sobre qualsevol decepció per part d'algú, cal dir que totes les decepcions sorgeixen d'expectatives excessives. Això són normes generals ben conegudes. Ara bé, per abordar el tema de manera pacífica necessitem mantenir converses profundes i no en públic.
Putin no ha nomenat Trump directament, però sí que ho ha fet Lukashenko, que l'ha instat a involucrar-se en un acord de pau i deixar de posar ultimàtums. En les properes hores, el seu enviat especial, Steve Witkoff, tornarà a viatjar a Rússia per mirar de trobar una entesa in extremis abans del dia D, que serà divendres que ve, dia 8 d'agost.
El Consell d'Europa pica la cresta al govern espanyol perquè no fa prou per acabar amb la corrupció. Adverteix que Espanya falla en el control dels assessors polítics i dels lobbies i demana limitar l'aforament judicial que tenen els polítics. Madrid, Àngels Lafuente.
Revés a Pedro Sánchez enmig dels suposats casos de corrupció. L'informe recull que Espanya incompleix les 19 recomanacions anticorrupció que li fa el Consell d'Europa des del 2019 i demana al govern espanyol que en un any, com a màxim, reverteixi aquesta situació. Són llacunes a l'hora d'erradicar la corrupció dels càrrecs de l'executiu, del mateix president del govern espanyol i també entre els cossos policials. Un informe que avui ha donat arguments als de Feijó per tornar a carregar contra Pedro Sánchez. Miguel Tellado, secretari general dels Populars.
¿Com va luchar el govern de Sánchez contra la corrupción si ha dado lugar a los mayores escándalos de corrupción de la democracia? Pues imposible. Félix Bolaños debe dar explicaciones por esta vergüenza.
Per la Moncloa, l'informe reconeix els esforços realitzats durant l'últim any gràcies a iniciatives com el Pla d'Acció per la Democràcia, el projecte de llei que regula l'activitat dels lobbies o l'avantprojecte de llei d'administració oberta, pendent de ser aprovat.
Jo ja crec que...
I nova dimissió. Avui n'hem tingut una de nova d'un càrrec polític, en aquest cas de Vox. Avui ha plegat el conseller de Gestió Forestal i Món Rural del govern d'Extremadura. Deia que tenia una llicenciatura de màrqueting que era impossible que tingués, Montse García.
Ignacio Higuero se suma als casos del comissionat del govern espanyol per la reconstrucció de la Dana i la diputada del PP de Madrid, Noelia Núñez. Higuero va fer constar a la web de la Junta d'Extremadura un títol de màrqueting que a Espanya no va arribar fins a 20 anys més tard i en una universitat que encara no existia. A més, va ser l'únic conseller de Vox, recordem-ho, que es va quedar al govern d'Extremadura després que el partit d'extrema dreta trenqués amb el PP.
La companyia d'assegurances agràries Agroseguro pagarà aquest mes d'agost les indemnitzacions als pagesos afectats per l'incendi que avui fa un mes va començar a la Segarra. La quantitat puja fins al 1.100.000 euros. És una de les més importants dels últims anys, amb més d'un miler d'hectàrees agrícoles calcinades. Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'incendi que va començar al municipi de Torrefeta, a la Segarra, es va estendre per les comarques de l'Urgell i la Noguera i va calcinar unes 5.500 hectàrees. D'aquestes n'hi va haver més d'un miler d'ordi i blat encara per collir i parcel·les amb bales de palla. Xavier Joana, director d'Agroseguro a Catalunya, diu que és poc usual haver de fer front a pagaments tan elevats per incendis.
Tots els anys tenim incendis, però ara treu una xispa d'una màquina, ara... se fica poc amb un marge, però són incendis petits, incendis de hectàrees, 15 hectàrees, i tots els anys pues, tenim un grapat en diferents localitats. El que no és usual són incendis tan grans com els que hem tingut aquest any.
L'incendi d'ara fa un mes va provocar la mort de dues persones que es van veure atrapades per les flames.
Avui és el primer dia de vaga indefinida dels socorristes de Barcelona. Demanen millors condicions laborals, més personal i la fi de la temporalitat per poder treballar durant tot l'any. El servei ha desaparegut aquest matí en bona part de les platges de la capital catalana. En totes oneja la bandera groga i moltes torres de vigilància estan tancades. Purificació Barceló.
Coincident amb l'inici de la vaga, prop de mig centenar de socorristes s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Barcelona i han denunciat, entre altres coses, els serveis mínims fixats en el 50%. Per Ignacio García, secretari general del sector a la CGT, estan treballant en unes condicions indignes. Es mostren oberts a negociar, però es queixen del poc cas que el fan.
Están dispuestos a jugar a un pulso con nosotros, que el presupuesto está pillado y que no tienen maniobrabilidad. Consideramos que con voluntad y con negociación, desde luego lo que tenemos se puede mejorar y el objetivo final, que es el de tener un servicio todo el año, se puede conseguir.
Els socorristes denuncien que treballen en una situació de precarietat absoluta i per això centren les reivindicacions en la millora de les condicions de treball i també destaquen el fet que cal una llei específica sobre el sector que els consideri un servei essencial.
Dos quarts a tres tocats i tenim una última hora. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea responsabilitza Volkswagen en el cas Dieselgate, i és aquesta implantació d'un dispositiu en els vehicles que amagava les emissions reals de gasos contaminants dels cotxes. Obre la porta ara a indemnitzacions del 15% del preu de compra del vehicle. Berlín, Oriol Serra.
La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no ha agafat per sorpresa Volkswagen. El fabricant d'automòbils alemany ja comptava amb una sentència que afectaria una quantitat de vehicles relativament petita, tenint en compte que l'escàndol del dièsel va arribar a implicar fins a 11 milions de vehicles. Segons el Tribunal, Volkswagen hauria de cobrir despeses de reparació valorades en el 15% del valor del vehicle. Ara estem parlant de xifres que amb prou feines superen els 50.000 vehicles. El motiu és el temps transcorregut des de l'escàndol. Estem parlant de pràcticament una dècada i, sobretot, que els automòbils afectats han continuat circulant, amb la qual cosa la indemnització pels seus usuaris podria acabar sent nul·la, almenys pel que fa als casos que es tramiten en tribunals alemanys.
Fem res, un minut mal comptat de publicitat i anem a cultura.
Catalunya migdia.
He de trobar un marit i apartar-me de tot?
Et quedaria si et casessis amb en Matthew?
Mai em casaria amb qualsevol per obligació.
Crec que potser conec l'home ideal.
És blanc o negre. M'estimes prou per passar la teva vida amb mi?
Es passen el dia tirant-se els plats pel cap.
No jugui amb mi. Jo ja he esperat prou.
Sempre he pensat que aquesta família podria estar a prop del llibertinatge.
Downton Abbey. Cada tarda, de dilluns a divendres, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, els Darrell.
M'encanten els caps de setmana. Podem estar més estona tots junts.
Els esports aixequen passions a l'estiu de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, a partir de les 7 de la tarda, tot costa, amb tota la informació de la jornada.
Els dissabtes i els diumenges, a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit recull tota l'actualitat del cap de setmana.
Un estiu amb les pretemporades dels equips catalans, l'inici de la Lliga, l'Eurobàsquet masculí i les principals competicions esportives.
Aquest estiu, viu el millor esport amb Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
La que per molts és la millor pel·lícula de terror de l'any arriba avui als cinemes.
We're gonna put you with a foster mom called Laura. You're gonna love her.
Devuélveme-la és una de les estrenes destacades de la setmana, però n'hi ha més. La repassem totes amb en Marc Garriga.
Devuélveme-la és obra dels germans Filippo, que amb la seva curta carrera ja se'ls considera uns mestres del gènere de terror. Ja van triomfar amb la cinta de possessions Háblame, i ara hi tornen amb aquesta història de terror sobrenatural que compta amb una esplèndida Sally Hawkins. S'allunya dels tòpics, és audaç, intensament pertorbadora, i et perseguirà durant dies i, sobretot, nits. També s'estrena Baja de paternitat, d'un drama italià sobre un home que descobreix de sobte que té una filla adolescent que no coneixia. La protagonitza Luca Marinelli, Coppa Volpi, el millor actor a la Mostra de Venècia amb Martin Eden, i que aquí fa un viatge emocional, tendre i enlluernador. Des de França arriba Misterioso Asesinato en la Montaña, una comèdia negra, lleugera i caòtica, plena de malentesos i molt entretinguda, i com ja explicàvem ahir, per als més petits la novetat destacada és la divertidíssima i trepidant Los Tipos Malos 2, amb la banda de lladres encapçalada pel senyor Llop, que es vol reinserir en la societat. Les novetats es completen amb La Gran Ambició, biopic del secretari del Partit Comunista Italià dels anys 70, Enrico Berlinguer, i Quién quiere casarse con un astronauta, una pobra comèdia romàntica espanyola.
Aquesta tarda arrenca a Puigcerdà la 24a edició del Cerdanya Film Festival, que omple de cinema la comarca durant 17 dies. Anem, doncs, a Puigcerdà. Joaquim Albalate.
És l'edició més ambiciosa d'aquest festival, convertit en la gran festa d'estiu del cinema a Catalunya, amb 250 pel·lícules. Jordi Forcada és el director del festival.
També projectem un munt de pel·lícules, curtmetratges, tenim molts bits de projectes i una sèrie d'activitats professionals que ajuden, doncs, a fixar talent en el territori, a donar a conèixer tant els projectes com la comarca.
Un festival que s'inaugura aquesta tarda amb l'estrena de The Unfixing, un documental autobiogràfic de Nicole Betancourt sobre com la seva malaltia i la de la seva filla han canviat la seva manera de veure el món.
The Unfixing és una resposta.
The Unfixing vol ser una resposta a la desesperació que sentim pel que passa amb la natura i per com ens tractem entre nosaltres. I si recordem que som part de la Terra, fins tot una malaltia crònica pot obrir-nos una porta per reconnectar amb la natura. Allò que sempre volem evitar, el dolor, el dol, pot acabar sent un camí per connectar amb alguna cosa molt més gran que nosaltres.
Totes les projeccions seran al Teatre Casino Ceretà de Puigcerdà. A la comarca, de fet, no hi ha cap sala de cinema. L'únic que hi quedava es van derrocar l'any passat per fer-hi pisos de luxe.
El castell de Cardona tornarà a ser una fortalesa inexpugnable el 19 i 20 de setembre. Una tradició que la població del Bages segueix des del 2004 recreant el setge del 1711, quan durant 34 dies van fer front a l'exèrcit borbònic. I, per cert, en van sortir victoriosos. Aquest any, Valèria Obereda, ho fan amb un musical.
Sí, amb Bandera Negra hi haurà orquestra en directe i prop d'una trentena d'actors cantants, dels quals 12 protagonistes. La música és de Xavier Ventosa.
A Europa hi ha havia Händel, Bach, músics d'aquesta talla, però aquí no arribava aquest nou estil. I el que feien els músics d'aquí era fer noves versions de la música que s'havia fet al Renaixement, que és l'època anterior. I llavors jo, amb algunes peces, he fet una mica el mateix.
I el text és de Jordi Santasusagna, que justifica el títol.
Hissar bandera negra, qualsevol setge, qualsevol batalla, és un símbol de guerra ultrança, és a dir, de no rendició. I aquí es diu que aquí van hissar bandera negra durant el setge de 1711. La famosa inscripció de viurem lliures o morirem. Tot això se li atribueix a Manuel Desvalls.
Tres anys més tard, el 1714, Cardona va ser l'últim baluar que va caure en la Guerra de Successió. Barcelona ja havia passat a mans de Felip V una setmana abans, l'11 de setembre.
I del cinema passem a un cicle que combina música i gastronomia. El Perifèria Cultural, que aterra avui a Perafita, Lluçanès, amb Trio de Dames, una proposta que suma la música de les cantants Maria del Mar Bonet i Namina, amb la cuina i del discurs de Maria Nicolau, Òscar Callau.
El Perifèria Cultural va néixer el 2021 per portar música i cuina a petites poblacions d'arreu del país allunyades de la centralitat cultural. Aquest mes d'agost, per exemple, es farà a pobles com Riudarenes, Arrau, Seró o la Cellera de Ter. La sessió d'aquest vespre a Perafita compta amb la veu mediterrània de Maria del Mar Bonet i les cançons poètiques i compromeses de Namina. Pel que fa a la cuina, el festival s'ha inventat un format que barreja els fogons amb paraula i humor, el rostit perifèric. El Perafita, a Perafita, serà una recepta de la cuinera i divulgadora Maria Nicolau.
Podríem rostir, per exemple, les receptes amb 2.714 ingredients per només un coi de daurada a la planxa. Podríem rostir aquelles plenes de tècniques complicades i que no saps ni com comencen ni com acaben. O potser podríem rostir aquestes cuineretes celebrities que perquè surten a la Tele3 ja es pensen que ho saben tot quan tu portes 40 anys en cuidant-te que no falti dinar a taula? Saps què? Ho farem tot.
La vetllada del Perifèria Cultural es completa amb la carpa del circ La Riota i un menú gastronòmic del xef Sergi de Mallà basat en formatges artesans elaborats al Lluçanès.
I nova cançó de Lis que carrega ara contra la catalanofòbia.
Feminista aliado, sé que tienes un me too esperando en el armario. Odio a los catalanes, pero quiero que se queden y que me hablen en cristiano.
És Callaito, un tema que parla de les contradiccions que arrossega la societat actual i que dispara dards contra els que jutgen els altres sense mirar-se al mirall, Valèria.
I sentim frases que combaten la doble moral, com aquesta que sentíem fa un moment, de feminista aliat, sé que tens un Me Too esperant a l'armari, o ho diu als catalans, però vull que es quedin i que en parlin en cristià, un clar rebuig als anticatalans. Aquesta cançó mostra el registre més combatiu del cantant i productor de Castelldefels en la línia de què passa, nen, la reivindicació xarnega publicada fa 3 anys.
Catalunya migdia.
I anem arribat al temps dels esports, tocats, 3 menys 20. Francesc Ripoll, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Doncs mira, parlarem de seguida amb el Roger Gusà, Corea del Sud, on el Barça està fent la seva gira de pretemporada, i sentirem Rafinha sobre la capitania de Ter Stegen, un avançament de l'entrevista al Tot Costa que podrem sentir aquesta tarda. També sentirem les primeres paraules de Thomas Lemar com a jugador del Girona, l'han presentat aquest migdia. Parlarem de natació. Carles Coll ha acabat setè a la final dels 200 metres braça al Mundial de Natació, i li donarem un cop d'ull al calendari esportiu que ens depara el mes d'agost, que tot just comença. Com veiem, el Barça ja encara a la recta final de la gira asiàtica de pretemporada. Ara recordem a Corea del Sud. Després de la victòria d'ahir davant el Seul per 3-7, l'equip descansa ja amb la vista posada en l'últim amistós, que serà dilluns. I aquesta tarda, Roger Bosà, bon dia.
Bon dia.
Protagonista de luxe al Tot Costa.
Sí, un dels jugadors intocables per Hansi Flick, peça importantíssima en aquest equip, clau la temporada passada, un jugador que ha fet una metamorfosi impactant. Estem parlant de Rafinha, que avui ha atès el micròfon de Catalunya Ràdio aquí a Corea, a Seul, i ha parlat de tot, com ara de la capitania de Ter Stegen. El brasiler creu que ha de continuar sent el primer capità.
Sí, en mi opinión sí, pero al final ya no es algo que depende de nosotros. Yo desde que llegué es una persona que siempre me ha ayudado, y bueno, desde que llegué, si me acuerdo bien, era uno de los capitanes, y bueno, yo creo que en el fútbol hay jerarquías y tenemos que respetarlas, pero como he dicho, al final no son decisiones nuestras, nosotros tenemos solamente que escuchar lo que nos dicen, y bueno, pero para mí, mismo que no sea, seguirá siendo un capitán y una persona súper especial para mí.
L'entrevista sencera al Tot Costa, a partir de les 7 de la tarda. Rafinha també parla de la pròxima temporada, creu que pot millorar les grans xifres de gols amb les quals va acabar, opina sobre el cas Nico Williams i també defensa Lamine Yamal davant les crítiques que està rebent en les últimes setmanes.
Doncs molt atents a aquesta entrevista a partir de les 7 al Tot Costa de Catalunya Ràdio amb el Roger Bosà i el Sergi Camps. Arbo, ahir sentíem en aquest programa el final del partit amistós del Barça. Rescatem alguna declaració postpartit, la més destacada, una de Frenkie de Jong parlant del seu futur.
Sí, de la renovació. Igual que Koundé, també es va autorrenovar. Ahir li va tocar el neerlandès, per tant, 3 renovacions encaminades i pràcticament tancades. Koundé, Eric i ara també la de De Jong.
No he renovado todavía porque si no lo habéis visto ya, pero estoy muy contento en el Barça. De lo que yo sé, el Barça conmigo, entonces esto... al final voy a renovar.
Doncs ja sentim Frenkie de Jong autorrenovant-se amb l'equip blaugrana. Arbo, planning del Barça a partir d'ara?
Mira, avui l'equip ha fet sessió de recuperació aquí a l'hotel de concentració. La tarda ha tingut lliure. I demà tornen els entrenaments. Entrenaments tot el cap de setmana. Demà n'hi ha 2 de previstos, els 2 tancats. Per tant, demà no els veurem. I dilluns, últim partit de la gira cap a Daegu. Ens n'anem cap al sud de Corea, cap a Daegu, on jugarà aquest últim partit dilluns, igual que ahir, dilluns també a la 1 hora catalana.
Un partit que, per cert, es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. El seguirem a l'exclusiu digital i a la plataforma 3CAT. Gràcies, Arbo.
Adeu.
I de Corea marxem cap a Girona, que comença a fer la feina i de moment ja ha anunciat 2 cares noves. Ahir L'equip gironí va presentar Hugo Rincón i avui ha estat el torn de l'altra incorporació, Thomas Lemar, el futbolista francès, ja trepitja el Montilivi, on hi jugarà aquesta temporada cedit per l'Atlètic de Madrid, Ernest Macià.
Doncs sí, aquest matí se l'ha presentat, una compareixença on s'ha vist, la veritat, a Thomas Lemar molt il·lusionat per aquesta oportunitat que li brinda, doncs, el destí després de les lesions que ha tingut, i és veritat, era un jugador que realment el 2018 es parlava que podia ser, sí, doncs, un jugador revelació d'un nivell mundial. De fet, el Mundial de Rússia ja es va veure. Després van venir les lesions i ara està davant de la seva gran oportunitat de tornar a ser allò que havia estat. Lemar diu que físicament ho té superat, ho ha deixat enrere, se sent bé.
Tengo la confianza que tengo en mí mismo es al 100. Que sé que tengo la capacidad de estar a 100%. Seguramente que no he tenido continuidad durante años por las sesiones que he tenido, pero me siento bien físicamente.
És un jugador que al Girona li pot sortir molt bé si té continuïtat. Ell ha demanat el dorsal 27, però s'ha hagut de conformar amb l'11. És el món al revés, això,
sí,
eh?
Sí, normalment és al revés, això.
La conversa amb Mitchell va ser decisiva, va tenir diverses trucades, però la conversa que va tenir amb el tècnic del Girona i també amb el director esportiu va ser important per acabar signant per Girona, la conversa, i també el veure que és un projecte que, bé, fa 2 anys estava a Champions, que l'any passat, doncs, no va començar bé i va continuar pitjor, però també perquè combinar les dues competicions és difícil, i per tant, doncs, això ha estat decisiu. I també Simeone, que li va dir que Girona era un lloc ideal perquè és una manera de jugar que els hi agrada molt tenir la pilota, i amb aquest jugador, a Thomas Lemar, li va molt bé també això. Això és el que explicava.
Me habló, sí, el Cholo, para decirme que para él es un buen proyecto para mí, para volver a hacer lo que yo estoy. Ese proyecto me va a venir de maravilla. Voy a disfrutarlo todo hasta que no me da, porque tengo las ganas de jugar, tengo mucha ilusión.
I ho vam explicar el tot costa. Qui podria tornar al Girona és Oriol Romeu.
Sí, ahir el Xavi Campos ho explicava a la tarda. El club gironí estaria disposat a repescar-lo sempre i quan el jugador aconsegueixi la carta de llibertat. No és l'únic equip, el Girona, que hi està al darrere, perquè també des d'Astúries estan bastant convençuts que estan ben posicionats per emportar-se'l. L'Oviedo acaba de pujar a primera i segurament allà, doncs, tindria un rol molt important. Però, com el Barça, com el Girona, doncs, vol la carta de llibertat, l'Oviedo. O sigui que veurem què acaba passant.
Veurem on acaba Oriol Romeu. Mentrestant, Ernest, l'Espanyol continua el seu estat a Alemanya.
Ahir van arribar a Berlín. Demà, 3:45, aquesta hora, estarà a punt de començar l'Unió Berlín-Espanyol. El primer partit, victòria contra el Wolfsburg per 1-0, un gol de penal. Bé, la Unió Berlín és un equip que va pujar fa poques temporades, fa 4 temporades a la Bundesliga. Va arribar a jugar a Champions fa 2 anys, el mateix grup que el Madrid, el recordo. L'any passat va ser equip de zona mitja baixa, no va arribar a places europees, va acabar 13, però serà una bona pedra de toc pels catalans. Busquets. Beautiful ball ahead.
Here's Messi bearing down. És un dels 50 gols que ha fet Messi a l'Inter Miami des de la seva arribada fa 2 anys. Doncs bé, en podrem continuar sentint, també veient, almenys fins al 2028, perquè segons es va avançar ja al tot costa de Catalunya Ràdio, el jugador argentí renovarà amb l'equip nord-americà 3 temporades més, Marc Andrés.
Messi acaba contracte aquesta tardor quan acaba la temporada als Estats Units i en les pròximes setmanes està previst que s'anunciï aquesta renovació. Ja es donava per fet que Messi continuaria jugant almenys una temporada més perquè vol estar al Mundial de l'any que ve, el 2026, que serà Estats Units, Mèxic i el Canadà. Però l'acord, com dèiem, serà pels pròxims 3 anys fins al 2028, quan Messi tingui 41 anys. Ara bé, aquest contracte és una mica especial, es podrà revisar any a any. D'aquí una temporada, a finals del 26, Messi podrà decidir trencar el contracte. D'aquí 2, a finals del 27, qui tindrà l'opció de tall serà el club, l'Inter Miami. Si cap de les dues parts fan efectiva aquestes opcions, Messi continuarà jugant a Miami fins a finals del 2028.
I tanquem el bloc de futbol amb alguns apunts més. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol dona carbasses al Madrid i no ajornaran la primera jornada dels blancs, que s'ha de jugar davant l'Osasuna el proper dimarts 19 d'agost. El Madrid ho havia demanat per falta de descans després d'arribar a les semifinals del Mundial de Clubs aquest juliol i tornar de les vacances del 4 d'agost. Doncs el comitè creu que la circumstància no es pot considerar de força major. A la Lliga F, el Barça continua amb els entrenaments de pretemporada. Avui s'ha reincorporat Quique Nazaret, que havia jugat a Eurocopa femenina en Portugal. I a casa nostra, l'Atlètic Lleida ha comunicat que podrà jugar els seus partits de la segona federació com a local al Camp d'Esports de Lleida Estadi, que compartirà amb el Lleida Club de Futbol de la tercera federació i l'AEM de Lleida de la primera federació femenina. Obrim ara la plana poliesportiva en natació. A la final dels 200 metres braça del Mundial de Singapur estaven molt pendents del paper de Carles Coll, el tarragoní. Doncs bé, ha acabat finalment setè, Oriol Domènech.
Així és, després de la desclassificació de Zigalov, ha acabat setè el nedador tarragoní del Club Natació Sabadell, que ha començat molt fort, primer en el pas 50 i 100, i fins i tot per sota del rècord mundial, però Coll s'ha desfondat en les dues últimes piscines, on s'ha vist superat i ha acabat amb un temps de 2:09:44. La primera posició ha sigut pel xinès Kin, la segona pel japonès Watanabe i la tercera pel neerlandès Cordeo.
Avui també han estat pendents de dos catalans més, Sergio De Feliz i Arvidel González.
Sergio De Celis ha quedat eliminat en les sèries del 50 lliure amb 22:06 segons, a només 0:15 segons del tall, però ha millorat la seva marca personal. Arvidel González no ha superat les eliminatòries del 100 papallona amb 53:12 i ha quedat 39è, molt lluny del ritme per classificar-se.
A escala internacional, Oriol, alguna novetat?
Sí, la francesa Steven Berg, que ha revalidat el seu títol mundial en els 100 metres lliures en la primera final de la natació de la jornada. I la nord-americana Katie Ledecky ha estat la més ràpida en les sèries del 800 lliure, amb un crono de 8:14 després de superar l'Annie Pallister i la jove promesa canadenca Summer McIntosh. Ledecky, amb 14 medalles olímpiques, 9 d'or, és la favorita per a la final de dissabte a 2:15, hora d'aquí, on s'espera un enfrontament interessant amb McIntosh. Finalment, el suís Ponty ha dominat el 100 papallona amb el millor temps i el relleu britànic dels 4-200 s'ha classificat per a la final amb el millor registre per davant d'Austràlia i Corea del Sud.
De la natació al bàsquet, tot i que en aquest esport la pretemporada dels equips serà de les últimes en començar, avui Ernest, el Barça, ha anunciat una baixa.
Doncs sí, prescindeix d'un jugador que els últims dos anys pràcticament no se l'ha vist gaire pel Palau, James Nagy. El Barça el va cedir al bàsquet Girona i després el va cedir a Turquia, un equip que ha acabat 12è de la Lliga Turca. No comptava Joan Peñarroy amb ell. Tenia contracte encara dos anys més i tot i que doncs, hi havia 800.000 euros de clàusula per diguem-ne rescindir aquest contracte i que el jugador volia jugar a l'NBA i el Barça no hi comptava, doncs s'han acabat posant d'acord i això que és un jugador jove, té 20 anys, té potencial per davant, però al cap i té la Summer League on està ara mateix, a veure si troba un contracte curt per jugar a la millor lliga del món.
Veurem quin és el destí. D'una baixa al Barça passem a una renovació que s'està a punt de tancar a Lleida.
Doncs sí, Pierre Oriola, per una temporada més. El Pierre Oriola durant aquesta setmana ha transitat per diversos estats. Hi ha moments que semblava que no renovaria, però sí, sembla que finalment la cosa anirà bé. També, d'altra banda, el diari La Mañana diu que el Lleida està mirant de tancar la plantilla amb un base escorta i apunten el nom d'un ex-Prat Joventut, el filial del Joventut, Cale Pagada, un jugador doncs, que destacava realment molt a la Lliga Leport, després ha anat creixent, veurem en quines condicions com està actualment com a jugador. D'altra banda, un que estava a Lleida l'any passat, Luka Bosic, signa pel Granada.
I el bàsquet Girona ha tancat la renovació de Carol Guerrero.
La barcelonina té 24 anys, pràcticament frega el 1,90 m, seguirà formant part del primer equip i encadenarà així la segona temporada seguida des d'acabar de votar a Fontejau doncs, fa un any. Guerrero ha sigut important perquè l'any passat recorda que l'equip va acabar primer de la fase regular, però que per contracte moltes americanes, bé, les principals van acabar marxant, perquè és el que deia el contracte, si es classificaven per l'Eurolliga podien marxar. Total que una jugadora com la que ha renovat avui, Carol Guerrero, va ser més protagonista durant els play-offs. És veritat que l'Uni Girona doncs, no va passar de semifinals, però en aquells play-offs la Carol va fer 10 punts per partit i realment va fer un pas endavant. I a la banqueta, primeres declaracions de Roberto Iñiguez després de renovar fa 48 hores. Està que la importància l'experiència de tornar a l'Eurolliga.
Creo que ha sido ya 9 Final Four con 6 clubs diferentes, con equipos muy distintos, y para mí es una gozada disputar nuevamente esa competición con el Uni, y es algo muy, muy especial, ¿no? Y con la vuelta del Uni a Europa, ¿no? A la competición, creo que es la mejor competición que existe en Europa.
Tarragona acull des d'avui fins aquest diumenge el Campionat d'Espanya d'Atletisme, una competició que torna a Catalunya 8 anys després. En aquests 3 dies es donaran els bitllets pel Mundial d'Atletisme de Tòquio, que comença el 13 de setembre, i Oriol ha començat ja amb participació catalana destacada.
Doncs sí, un nom, Pol McGrath, s'ha proclamat nou campió estatal de 10 quilòmetres marxa amb un temps de 38 minuts i 49 segons en el campionat que s'està disputant a l'estadi Natàlia Rodríguez de Tarragona. McGrath, del Cornellà Atlètic, ha establert la seva millor marca personal i en els últims 5 quilòmetres ha marcat el ritme i ha demostrat estar a un nivell impressionant. El català ha superat el rècord de Catalunya 19 anys després que tenia Valentí Massana del 2007. Al final de la cursa, McGrath ha mostrat la seva felicitat.
Sí, era l'últim test de cara al Mundial de Tòquio. Fem la meitat, no, dels 20 quilòmetres i ha anat, per la meva part, ha anat superbé, estic supercontent, amb moltíssimes ganes d'aquest Mundial al setembre, que, bueno, espero fer-ho superbé.
D'altra banda, Maria Vicente ha tornat a competir després de la greu lesió que va tenir i no ha perdut la forma. Ha quedat segon als 100 metres tanca a la primera prova de l'heptatló. Sentim la seva valoració.
Sí, molt contenta d'haver igualat la marca personal de 80. Creia que podia haver saltat el 83, però bueno, aquestes molestes del peu justament no m'han deixat del tot intentar-ho, però bueno, contenta perquè estic bé, puc seguir i lluitaré per més.
De qui més han estat pendents, Oriol?
Doncs en aquest campionat també competiran atletes catalanes destacades com Jael Sakura Bestué o Esther Guerrero, que sap que juga la classificació per a Tòquio i el seu objectiu és guanyar i assegurar-se una plaça.
I avui fa tot just una setmana que es va anunciar que Catalunya acollirà la Ryder Cup de golf l'any 2031. Ara que ha baixat el suflé de l'anunci, és el moment per començar a valorar el que suposa per casa nostra i els reptes que té el Club Camiral de Caldes de Malavella. De fet, avui la Diputació de Girona ha aprovat destinar 6 milions d'euros per a aquesta competició, 1 milió d'euros anual fins l'any que se celebri. Tot plegat, Marcos García, n'hem parlat amb l'ambaixador de casa nostra del Circuit Europeu de Golf.
Àngel Gallardo és tot un referent del golf mundial i ha estat un dels grans impulsors del projecte de la Ryder a Catalunya. Va dissenyar el recorregut del camp de Camiral i ara té clars els canvis que caldrà fer perquè sigui un camp Ryder.
Tindré que canviar uns quants forats, que ja estan, o sigui, ja s'ha treballat. La sortida, o sigui, el que és el forat número 1, tens que posar a la tribuna que cabran 4-6 mil persones. És que si el poses davant de la casa club desapareix. I llavors hem de fer un canvi de trajectòria. O sigui, el forat número 3 de l'estàdium serà el número 1.
Es faran tornejos previs per potenciar la Ryder i Gallardo té al cap fer algunes portes obertes quan el camp estigui enllestit. Àngel Gallardo diu que la Ryder Cup 2031 és una bona ocasió per popularitzar el golf a casa nostra.
Encara la gent es pensa que és un esport de ric, de molt rics, i això s'ha d'anar canviant. Aquí el que hem de fer, després d'això, la Generalitat, fer algun camp de golf municipal. Això és el que hem de fer. I jo crec que això serà la lluita per fer que tothom sàpiga el que és el golf i que la gent pugui anar a jugar com una entrada de futbol.
A nivell de transcendència i d'impacte, Àngel Gallardo posiciona la Ryder Cup com un esdeveniment total a nivell mundial.
Després d'un campionat del món de futbol o les Olimpiades, jo diria que la tercera és la Ryder. Ja està aprovat, o sigui, vull dir que no. És un event increïble, és molt important. El que passa és que encara a nosaltres, molta gent en aquest país, a Espanya, a Catalunya, no tenim encara 2 milions de jugadors de golf. Saps què vull dir? Però començaran a saber què és la Ryder.
Els experts apunten que el turisme de golf acostuma a gastar 2 de cada 8 euros en el seu esport i la resta, un 75%, acostuma a ser despesa en altres coses. Gastronomia, compres... Diu Àngel Gallardo que cal explicar aquest impacte previst i que la clau ara serà una bona comunicació. Aprendre del poc ressò de la Copa Amèrica.
Jo voldria que tothom treballi per saber què és aquesta Ryder Cup. La importància, perquè van tindre l'any passat això dels barcos. Jo sí, d'acord, però jo encara no m'he enterat. saps què vull dir? I la Ryder Cup són 8 quilòmetres caminant que tu veus.
Àngel Gallardo admet que Catalunya està intentant acollir una Ryder Cup d'ençà dels Jocs del 92 i apunta que ara ha estat possible perquè ara sí tothom hi ha estat d'acord.
I avui comença un mes nou, comença l'agost, i tot i que molts esteu de vacances, tenim al davant 31 dies carregats de cites esportives. La repassem amb l'Ernest Macià i comencem amb el que resta de pretemporada.
Doncs sí, pretemporada de futbol masculí. El Barça tanca la gira dilluns a Japó i Corea. Això dilluns a la setmana que ve. També la setmana que ve, però a finals, el Barça juga al Joan Gamper contra el Como, al Johan Cruyff. L'Espanyol juga demà a Alemanya amb l'Unió Berlín, ara ho dèiem. I divendres de la setmana que ve tanca amb Newcastle i demà passat Girona juga al Costa Brava a Montilivi davant del Wolverhampton.
També començarà la Lliga masculina.
Sí, el divendres 15 amb el Girona Rayo, l'endemà dissabte amb el Mallorca-Barça i l'endemà diumenge amb l'Espanyol Atlètic de Madrid.
A la Lliga femenina?
Aquest mes d'agost doncs tenim que el Barça femení fa gira per Mèxic, juga dos partits, l'Espanyol femení juga tres partits a pretemporada, un d'ells contra el Badalona Women, que a part també jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Barça per Alada. La temporada de Lliga arrenca ben bé el final, el dia 31 d'agost amb el Barça a l'Ama de Múrcia, que acaba de pujar, més de l'Atlètic de Madrid Espanyol i el Depor Badalona Women.
També tenim amistosos de la selecció per Eurobàsquet.
Diversos, un d'ells passa per Badalona, és el partit contra el dia 14 d'agost contra la selecció francesa. L'Eurobàsquet comença el 28 d'agost per Espanya amb un partit contra Geòrgia.
I els equips de casa nostra?
Els equips de casa nostra comencen les pretemporades entre més o menys el 17 i el 25 d'agost, però no hi ha cap partit, diguem-ne, de pretemporada encara en bàsquet.
Acaba també el Mundial de Natació.
Acaba demà passat. I el de motociclisme té dues proves, Àustria i Hongria, i el de Fórmula 1 també té dues proves, Hongria i Països Baixos.
I acabarem els esports explicant com ha quedat la primera sessió de llibres de Fórmula 1.
Això hi és, en el Gran Premi d'Hongria, primer Lando Norris, segon Oscar Piastri i tercer Charles Leclerc.
També tenim en marxa l'etapa del Tour femení, la setena, falten 98 quilòmetres per l'arribada. Arribem a les 3.